Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
És dilluns, dia 30 de gener. Comencem una nova edició del Via en directe. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant durant les dues properes hores de programa. Avui, en aquest Via directe, parlarem del pressupost de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca d'aquest 2023, després de la seva aprovació en el ple municipal del passat 26 de gener. Avui farem resum del punt on es va tractar el pressupost municipal, 32 milions i mig per aquest 2023, on destacant doncs, 2 milions i mig en inversions. Donarem detalls d'aquest pressupost municipal que va ser aprovat per l'equip de govern, PSC i també Ciutadans, i l'abstenció de Fem Sant Andreu i de Podemos. Escoltarem també les opinions dels diferents portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I el passat divendres, Sant Andreu de la Barca va celebrar la seva primera campanya de donació de sang d'aquest any 2023. Donarem balanç d'aquesta primera campanya de donació de sang a Sant Andreu de la Barca que es va realitzar en el Teatre Núria Espert. I avui, a la segona hora del programa, comptem amb l'Espai Públic 2030. Es dedica avui al punt 16 de les ODS del 2030 dedicat a la pau i on es proposa l'objectiu de reduir totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes a tot el món, posar fi al maltractament, l'explotació, el tràfic de persones, la tortura i totes les formes de violència contra els infants. D'aquests temes es parlaran en els diferents espais que conformen doncs, aquest programa de l'Espai Públic 2030, un espai de la xarxa ràdio per les emissores municipals de Catalunya, que avui escoltarem a la segona hora de programa. I com sempre volem saber quin temps tindrem de cara a les properes hores. Connectem amb Jordi Mateu del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Ambient molt fred durant aquestes primeres hores del matí a les comarques de Barcelona, amb una temperatura que fins i tot ha baixat lleugerament respecte a la de la jornada del diumenge, amb algunes glaçades febles a punts de l'interior. De cara a les hores centrals del dia, això sí, hem d'esperar que els valors de temperatura siguin una mica més alts que els de la jornada anterior i aquesta pujada de temperatura s'anirà confirmant també al llarg del dimarts, quan tant la mínima com la màxima seran una mica més altes. Pel que fa a l'estat del cel, jornada d'ambient assolellat, amb cel sereu poc ennuvolat per alguns núvols alts, una tendència que es mantindrà durant els propers dies quan s'ha de mantenir també aquest ambient assolellat. I això és tot a moment, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Mateu, per aquesta previsió del temps de cara a les properes hores. I ara tot seguit repassem les efemèrides del dia. Avui, dilluns, dia 30 de gener, amb Lídia Moreno.
Avui és dilluns 30 de gener. Fem un repàs pels fets històrics que van passar un dia com avui al llarg dels anys. L'any 1649, el rei Carles I d'Anglaterra i Escòcia és executat. El seu regnat es va caracteritzar per diversos enfrontaments amb el Parlament. Només s'accedia al tron el 1625, es casa amb Enriqueta Maria de França. El Parlament no veu amb bons ulls aquesta unió, ja que ella era catòlica i temien que pogués aixecar les restriccions imposades als catòlics. Conscient d'aquest aquesta situació va assegurar que no ho faria, però a la vegada li deia al seu cunyat, el rei Lluís XVIII de França, que sí. Nombroses dissolucions parlamentàries, reformes religioses que acabarien derivant en la Guerra dels Pontífexs i, durant uns anys, la instauració d'un regnat absolutista acabarien conduint a una revolució anglesa que produiria tres enfrontaments armats enfrontant parlamentaristes i reialistes. Després dels dos primers enfrontaments, al gener de 1648, la Cambra dels Comuns convoca un acte parlamentari que crea un acord pel judici del rei, sota càrrecs d'alta traïció i altres alts crims. Va començar el 2 de gener, ja que Carles I rebutjava demanar el recurs de súplica perquè considerava que cap cort tenia jurisdicció sobre un monarca perquè la seva autoritat per governar havia sigut donada per Déu quan el van coronar. No obstant això, la cort volia declarar que no hi ha cap home sobre la llei. Durant una setmana van demanar 3 vegades al rei que demanés el recurs de súplica, però ell es va negar. Va rebre el càstig que era habitual als traïdors, la decapitació. L'any 1938, en plena Guerra Civil Espanyola, s'aprova la llei que organitza l'Administració Central de l'Estat, que deia que l'administració quedaria organitzada en departaments ministerials, davant els quals hi hauria un ministre assistit d'un subsecretari. La presidència del govern quedava vinculada al cap d'estat que constituïa el govern de la nació. D'aquesta manera, Francisco Franco assumia els càrrecs de cap d'estat i de govern. Com el bàndol nacional encara no dominava la capital, Madrid, els diferents ministeris tenien la seva seu a diversos territoris del nord, com Burgos, Santander, Bilbao o Vitoria. L'any 1948, Mahatma Gandhi és assassinat per un radical hinduista que aparentment estava relacionat amb grups d'ultradreta de l'Índia com el partit hinduista Hashava, que acusaven a Gandhi de debilitar el nou govern amb les seves insistències de pagar el que se li va prometre a Pakistan. Amb motiu d'aquest fet, avui es celebra el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. L'any 1969, els Beatles fan el seu famós concert al terrat d'Apple Records, a Londres, l'estudi de gravació de la banda. Aquesta actuació improvisada va ser l'últim concert en viu del grup. Van tocar fins que les queixes dels veïns de la zona van fer que la policia hagués de posar fi al concert. L'any 1972, a Londonderry, conegut actualment com Derry a Irlanda del Nord, té lloc el Diumenge Sagnant. Soldats britànics disparen contra 26 civils desarmats durant una marxa de protesta. Aquesta marxa havia sigut organitzada per l'Associació pels Drets Civils d'Irlanda del Nord per protestar contra l'internament sense judici que es produïa en aquells moments contra els habitants d'Irlanda del Nord. Algunes víctimes van rebre els trets quan fugien dels soldats i altres mentre intentaven ajudar els ferits. Es considera com un dels esdeveniments més significatius del conflicte nord-irlandès, ja que civils desarmats van ser assassinats per les forces de seguretat de l'Estat davant del públic i la premsa. Aquest fet va intensificar les hostilitats dels catòlics i els nacionalistes irlandesos cap a l'exèrcit britànic i va créixer també el suport de l'IRA, que es va produir un augment del reclutament, sobretot a Derry.
I amb el Let It Be dels Beatles, cançó protagonista avui a l'espai d'efemèrides del dia d'avui, 30 de gener. Indicatiu, i parlem de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, perquè recordem que el passat dijous es va aprovar el pressupost de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de cara a aquest 2023.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
La L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el pressupost per aquest any 2023. Ho ha fet en el ple municipal celebrat el dia 26 de gener. Un pressupost que s'ha aprovat amb els vots favorables del PSC i de Ciutadans, l'equip de govern, i l'abstenció de Fem Sant Andreu i de Podemos. 32 milions i mig d'euros és el pressupost d'enguany de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, un 1% superior respecte a l'any anterior. D'aquests comptes destaquen 2 milions i mig d'euros al capítol d'inversions, i recordem que aquest any, tal com va apuntar l'alcaldessa en Alba fa unes setmanes, el consistori gestionarà 10 milions d'euros en inversions que també es financen amb diners procedents d'altres administracions. Un pressupost, com dèiem, que ha estat aprovat amb els vots favorables del PSC i Ciutadans i l'abstenció de Fem Sant Andreu i Podemos. L'alcaldessa en Alba, en el seu torn de paraula, va definir el pressupost un pressupost on destaca l'austeritat i la contenció en la despesa.
El pressupost que es presenta a aprovació per a l'exercici del 2023 és un pressupost confeccionat amb criteris d'austeritat i contenció de la despesa que garanteix els serveis públics amb una forta inversió pública en el territori i un impuls a la planificació de com ha de ser el Sant Andreu de la Barca del futur i que posa en el centre de la política a les persones. Aquest pressupost que avui aprovem permet fer front als compromisos marcats per l'equip de govern, que passa per prioritzar l'atenció a les famílies més necessitades, incentivar les polítiques socials, les polítiques contra el canvi climàtic, fomentar l'ocupació, l'educació, la cultura, la salut i millorar la qualitat de vida de les persones que viuen i treballen a Sant Andreu de la Barca, un poble que es fa estimar.
L'alcaldessa, en el seu torn de paraula, també va destacar que aprovar-se els pressupostos al mes de gener i no al desembre ha fet que els pressupostos siguin millors.
Malgrat la dificultat dels moments que estem vivint, l'equip de govern porta avui al ple un pressupost que impulsa les polítiques amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i de sentir-nos orgullosos i orgulloses de Sant Andreu de la Barca, un municipi en el qual val la pena viure i treballar. Avançar en la millora dels serveis públics, la planificació, la transparència i els valors són alguns dels pilars essencials en els que volem fomentar la nostra activitat política. Els valors d'igualtat i de justícia social i els esmentats anteriorment són els que hem construït, en el que hem construït el projecte de pressupost, que tracta de conjugar aquestes aspiracions en la difícil situació general i en el que també es veu immers en l'Ajuntament. Per això hem elaborat un pressupost de contenció i en clau d'austeritat, però amb la voluntat de mantenir els serveis necessaris per a la nostra ciutadania. Tot i així, el pressupost creix un 1% respecte a l'exercici de l'any anterior. La crisi ha comportat un descens en els ingressos, sobretot els derivats de l'activitat econòmica general, i també s'han reduït en determinats casos les subvencions de capital percebudes d'altres administracions. Voldria destacar que aquest equip de govern va congelar els grans impostos que graven a la ciutadania, posar en valor els pressupostos aprovats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i les aportacions del Govern de Madrid, que ens ajuden a tirar endavant les nostres polítiques i les nostres inversions. El Govern de Catalunya no té pressupostos i això ens afecta i molt. Esperem que en els propers dies s'aprovin. El pressupost es presenta aquest mes de gener i no al desembre de l'any passat. I ho hem fet amb encert. Esperar ens ha anat bé. L'evolució de l'IPC, el preu del diner, el coneixement dels pressupostos aprovats per altres administracions, els costos de consum, l'augment de l'IPC del personal, els contractes sectorials relacionats amb les concessions que tenim contractades, fan que aprovem avui un millor pressupost que no fa un mes.
I després de la intervenció de l'alcaldessa, el torn de paraula de la regidora d'Hisenda, Montserrat Tovella, qui va desgranar el pressupost municipal d'aquest any 2023, 32 milions i mig d'euros, i d'aquests 32 milions i mig d'euros, més de 7 milions van a l'àrea de cohesió social, benestar social, educació, serveis socials, joventut i igualtat.
L'àrea principal d'aquest pressupost és l'àrea de cohesió social i benestar. 7.320.635 euros. Cohesió social i benestar, la part més gran del pressupost, 7.320.635 euros. Això us explicaré, diem àrea, però clar, després dius, i això què vol dir? Això vol dir que educació, serveis socials, igualtat, joventut, gent gran i salut estan aquí dintre. Us explico els números. Educació té un increment de 227.663 euros, o sigui que a l'ordinari, en el dia a dia d'educació, tindran aquests diners més per gastar. El total que tindran per gastar de tota la regidoria és d'1.180.524 euros. Per fer millores en els salaris de les escoles bressol, per donar cursos de segones oportunitats a nens que tenen fracàs escolar, d'acord? PFI, cursos de formació al cercle formatiu de grau mig. Volem fer de Sant Andreu una ciutat educadora i amb això tenim un pla educatiu de ciutat que té una partida de 10.000 euros per treballar-ho millor. També es mantenen les transferències a les AMPAs de les escoles i instituts, 15.440 euros i 4.400 euros. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aposta per l'educació perquè pensem que és una eina d'igualtat d'oportunitats. Menció especial, i no podia ser d'altra manera, són serveis socials. És la regidoria que se n'emporta més d'aquests 100 milions. 3.047.114 euros. Creix un 4,21% respecte l'any passat, el 22. Posem la mirada a les partides que creixen més. Manen? Atenció a la dependència i serveis a la llar per a la gent gran. Són 718.342 euros. 718.342 euros. 718.342 euros per cuidar la gent gran de la nostra ciutat a casa seva. 50.000 euros més que l'any passat. I un nou enfoc per la nostra infància, on es fa prevenció i s'incrementa les seves partides amb un 87,86%. 162.000 euros per incloure a la infància i treballar-los amb ells juntament amb les seves famílies. 162.213 euros.
Increment important, la partida d'igualtat amb un 82,73% més respecte l'any 2022. També es va referir la regidora d'Hisenda a la partida de joventut i també a la partida dedicada a la gent gran.
Una ciutat que aposta per la igualtat i es veu reflectida en un pressupost que incrementa en un 82,73%. Vam, no estem dient que hem triplicat gairebé el pressupost, així entre nosaltres. Passa de 141.488 a 258.546 euros. Volem treballar de manera transversal i poder donar cobertura a la gent que pateix violència masclista. Vull citar els programes de dona i el programa feminista, que vol fer prevenció en molts àmbits, però fent especial incidència a les escoles, a l'educació, amb tota aquesta cultura d'igualtat. No ens oblidem de la partida de jovent, que també creix. Dedicarem 228.752 euros per donar més cobertura a l'espai jove amb més activitats i amb més potència. I anomenar aquí una cosa que segur que estareu d'acord. Anomenar que des de l'àrea de serveis a la ciutadania i polítiques socials, un dels eixos que volem potenciar i de manera transversal, de manera entre salut, serveis socials i joventut, però que tenim aquí a joventut, i us explicaré per què, és el benestar emocional. Perquè el nostre jovent, que realment està amb aquesta disfunció emocional, amb aquesta depressió, ho volem treballar i ho volem treballar de manera... La nostra gent gran, o la nostra gran gent, com li diu la nostra alcaldessa, li dedicarem 149.120 euros a la partida del seu funcionament ordinari. Però són inversions on veurem les accions que realitzarem en el casal per la millora de l'espai, perquè incrementa significativament la partida.
En el pressupost també es contempla una nova partida per afavorir el benestar animal i el control de les colònies felines. Sobre el territori, urbanisme i medi ambient, la regidora d'Hisenda també va destacar l'aportació, en aquest cas, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per afavorir les energies renovables. I sobre serveis es destinaran més de 6 milions d'euros.
I dins de l'àrea de serveis, dins dels serveis fonamentals de la ciutat, amb 6.743.295 euros, un 22%, gairebé una quarta part del pressupost, un 22,75% d'aquest exercici, ho destinarem a serveis principals com recollida d'escombraries, enllumenat públic, neteja de carrers o neteja d'escoles del municipi. I aquí sí que en aquest àmbit volem fer una especial, o vull fer una especial incidència, amb una partida que està dotada amb 317.000 euros. Volem una unitat d'intervenció ràpida a la via pública, que pugui fer front amb agilitat a les incidències dels nostres carrers. D'aquí aquesta partida i d'aquí la quantitat. També nombrar o dir que la partida de manteniment de parcs per infants creix substancialment de 12.000 a 50.000 euros.
Pel que fa a les inversions del pressupost, compta amb 2 milions i mig d'euros.
Hi haurà 125.000 euros per renovació de parcs infantils, 25.000 euros per eliminació de barreres arquitectòniques, 7.000 euros per reforma del clavegueram i 200.000 euros per via pública. 279.000 euros per ajudar a la passarel·la del Parc Central, 450.000 euros per reforma i millora de la Masia de Can Sunyer, 303.905 euros pels contenidors intel·ligents, que té a veure amb el que ha comentat l'alcaldessa de tota aquesta reforma del reciclatge, 50.000 euros per estudis i treballs tècnics d'urbanisme, 15.000 euros per a millora de camins forestals i 50.000 euros per a inversions sostenibles. Això fa un total de 1.504.000 euros d'inversions per a la millora de l'espai públic. Ens preocupa la sostenibilitat i es gestionarà des d'urbanisme, obres i medi ambient. I si això l'afegim amb tot l'ordinari que hem dit abans, fa una quantitat realment gran. Pel que fa a inversions en educació, esmentar que hi ha una inversió de 100.000 euros pel manteniment de les escoles. Nosaltres, la Generalitat, que jo sàpiga, no n'ha fet cap. Tanco parèntesis. Deia que nosaltres ficarem 100.000 euros pel manteniment de les escoles. Vale? I en el pressupost ordinari queda de 1.458.000 euros passa a ser 1.528.000 euros, comptant les inversions, el que destinarem pels nostres nens i per l'educació.
I les dades sobre el pressupost, finalment la regidora d'Hisenda va parlar de seguretat ciutadana i també la partida destinada a les noves tecnologies.
El que fa a seguretat ciutadana també té que veure amb, també té una part amb inversió. Té 105.000 euros de diners en inversions, que estan tres partides. Una per seguretat ciutadana, per equipaments, una altra per senyalització als carrers i 15.000 euros per utillatge. Això fa un total de 2.823.000 euros, si sumem la part de funcionament d'ordinari més inversions, per la seguretat de la policia en el nostre poble. Perquè fa la regidoria de noves tecnologies, ja hem comentat que eren 650.000 euros, però hi hem d'afegir 195.000 euros més d'inversions. Són 845.000 euros al total entre inversions ordinaris que per noves tecnologies dedicarem en aquest pressupost. Més coses, 96.194 euros per poder treballar les ombres als espais públics, els passos de vianants, els pictogrames en equipaments o la millora d'aquí del parc central d'aquest espai del Correcan. 7.000 euros per un mòdul per adaptació a les persones que estan treballant a el que són gas del carrer per poder tenir un lloc que tingui condicions. 150.000 euros per la reforma i millora del Teatre Núria Espert. aquest emblema de la nostra cultura que el tenim que cuidar. 5.000 euros per protecció civil.
Detalls del pressupost municipal que ha aprovat l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, explicat en aquesta ocasió per la regidora d'Hisenda, Montserrat Tovella. 32 milions i mig d'euros el pressupost municipal d'aquest any 2023, un pressupost que va ser aprovat amb els vots favorables del PSC i de Ciutadans. Abstenció de FEM Sant Andreu i també de Podemos. Escoltem la reflexió de la portaveu de Podemos, Isabel Marcos.
Queríamos compartir que ha sido una decisión muy difícil nuestro posicionamiento hoy en este pleno, que hemos tenido varias asambleas de nuestro grupo municipal y de nuestro partido para debatir y que hasta el último momento teníamos dudas de qué posición tomar. Y paso a explicar un poco algunas de estas dudas y el por qué teníamos tantas dudas de si aprobar o no estos presupuestos municipales. La primera cosa que nos preguntamos cuando vemos este documento de presupuestos municipales es si en un momento de tanta incerteza económica, donde hay esa subida tan importante del precio de los productos, sobre todo de primera necesidad, donde las economías familiares están sufriendo mucho, tenemos un remanente de más de 3 millones de presupuesto. Y es un remanente que además ahora la ley permite utilizarlo. Llevamos muchos años que no era así y en este momento la ley permite utilizarlo. Y nos planteamos si en vez de llevar a cabo un presupuesto tan austero, como la alcaldesa comentaba, si no podíamos utilizar una parte de este remanente para poderlo dedicar a partidas que tengan que ver con la atención a las personas, que tengan que ver con la cohesión social y con el bienestar de las personas. Y era una de las preguntas importantes que debatíamos en nuestras asambleas. La segunda pregunta que nos hacíamos era si estos presupuestos eran suficientemente morados. ¿Y qué queremos decir con suficiente morados? Queremos decir que si aquellas propuestas que para nosotros son imprescindibles en la ciudad estaban recogidas. Y ya no tan, y no tanto porque van a venir de fuera, porque van a venir de los fondos europeos, porque van a venir de las entidades supramunicipales, que va a venir mucho dinero, sino porque pensamos que si están recogidas en el presupuesto municipal son aquellas cosas que no se pueden evitar, que no se pueden eludir y que son prioritarias para la ciudad. Si planteábamos un poco cuáles eran, una de ellas, que para nosotros era súper importante, era la partida de presupuestos participativos. Llevamos muchos años, desde que estamos en este ayuntamiento, pidiendo que los presupuestos se abran a la ciudadanía, que la ciudadanía pueda participar y que se amplíen las costuras estrechas de participación. Y en ese sentido pedíamos que se pusiera una partida como mínimo para poder empezar, que la ciudadanía pudiera decidir a qué se iba a dedicar esa partida. Y en este caso los presupuestos recogen una partida de 100.000 euros que se abrirá un proceso participativo en el que podremos decidir todos y todas a qué se dedica y a qué temas, que pueden ser uno, pueden ser varios. Y en ese sentido, nosotros estamos contentos de que esta partida esté y vamos a seguirla para que realmente se ejecute y para que se ejecute de la mejor manera posible y de la forma más representativa para la ciudad.
Per decidir el vot final, Podemos també ha fet un balanç de les diferents mocions que han aprovat el ple municipal de Sant Andreu de la Barca, presentades per Podemos, i quantes d'aquestes mocions que han estat aprovades finalment es contemplen en el pressupost municipal.
Para valorar si dábamos apoyo o no a estos presupuestos, si votábamos a favor o no, hemos tenido en cuenta tres elementos. Una es que ya hicimos un acuerdo presupuestario en el ejercicio anterior y queríamos valorar qué había pasado con ese acuerdo presupuestario y cuáles de las medidas se habían ejecutado y cómo se había hecho también. Otro era de todo el trabajo que habíamos ido haciendo, que había sido mucho, de todas las mociones que habíamos ido presentando en todos los plenos y que habían sido aprobadas, si esas mociones estaban dentro del acuerdo de presupuestos y se iban a ejecutar. Porque eran compromisos del equipo de gobierno que se habían tomado durante toda la legislatura.
Abstenció de Podemos en el pressupost municipal del 2023 i a favor, en aquest cas, de Ciutadans. Xavier Pla, el seu portaveu.
Ahora que estamos hablando de los ingresos del presupuesto, lo que yo sí he hecho en falta es la financiación de otras administraciones supramunicipales. Aquí recibimos críticas de por qué no se han presentado antes el presupuesto, tal. Pero gracias a la serenidad, la moderación y el análisis exhaustivo que ha tenido este equipo de gobierno, hemos podido ahorrarnos una cantidad importante de sobrecoste en muchos contratos que tiene el ayuntamiento. Porque el escenario actual es mucho mejor que en el que había en septiembre y en octubre cuando se empezaban a elaborar los presupuestos. Porque nos ha permitido ser más realistas y mucho más cautelosos. Por lo tanto, nosotros sí que presentamos el presupuesto, porque es el mayor compromiso con la ciudadanía. En cambio, ¿dónde están los de la Generalitat? ¿Dónde está la financiación de los servicios que tiene competencia el desgobierno de Esquerra Republicana para mejorar la sanidad y la educación en nuestra ciudad? ¿Cuándo volveremos a tener más especialistas como el servicio de ginecología, como más pediatras, una atención psicológica digna en nuestro municipio? Lo que está claro es que desde este equipo de gobierno hemos puesto el dinero necesario para cubrir las necesidades fundamentales para nuestra gente. Seguiremos trabajando para que nadie se quede atrás, que a ningún ciudadano se le corten los suministros básicos mientras dinamizamos y potenciamos las ayudas a los autónomos y a las pymes de nuestro municipio. Aumentamos el personal para ofrecer una mejor calidad a la prestación de servicios y de atención a la ciudadanía. Hemos reforzado los ejes básicos del estado de bienestar, incrementando el gasto social en nuestros pequeños, jóvenes, en vivienda, en servicios sociales y en seguridad ciudadana. Apostamos por la educación como herramienta de igualdad de oportunidades. Hemos transformado San Andreu de la Barca en ciudad educadora, porque nosotros no hacemos política solo para el presente, sino que planificamos más allá de 2023. Nos preocupa el futuro. Y es por eso que no tomamos medidas cortoplacistas, como sí harían otros. Miramos más allá. Queda claro que con la construcción de la nueva Escuela Brasol para el 2024, que albergará 140 plazas para nuestros pequeños. Y seguiremos apoyando a las familias, con ayudas del material escolar, con becas de transporte, con el mantenimiento de la línea de autobús que conecta la estación de Renfe de Castellbisbal, para que nuestros jóvenes puedan ir a la universidad. Otro de los pilares de Ciudadanos es la seguridad ciudadana, porque es la principal preocupación de nuestra gente, porque cuanta más seguridad, más libertad. Nuestro objetivo siempre ha sido más presencia policial en las calles, que nuestros vecinos y nuestros comerciantes se sientan más seguros. ¿Cómo lo seguiremos haciendo? Pues bien, seguiremos aumentando la plantilla de la policía local. Ya sé que esto va en otro punto del orden del día, pero también destacar el plan de mejora de la policía local, que permite una mejor organización de los dispositivos policiales con más presencia policial gracias a la policía de barrio. Una figura que nos ha demandado la ciudadanía y es un compromiso que teníamos que llevar a cabo y lo estamos realizando de forma progresiva. La instalación de cámaras de videovigilancia también era otro de nuestros pilares y será una herramienta para que nuestros agentes dispongan mejor para llevar a cabo su labor. Nuestro objetivo seguirá siendo la lucha contra el desempleo, la creación de oportunidades laborales en nuestra ciudad, nuestra apuesta por los planes de empleo directos e indirectos, ayudando a pymes, comercio local y, sobre todo, a nuestros emprendedores, porque nos importa dinamizar nuestro tejido comercial e industrial para tener más oportunidades de empleo de calidad en nuestro municipio. Estamos en una crisis derivada de la inflación y la subida generalizada de los precios, que no solo afecta a la ciudadanía, sino también a nuestras empresas locales. Y el ayuntamiento tiene que estar al lado de todos los actores que conforman la actividad económica. En definitiva, no me voy a extender más, el presupuesto del 2023 es el mejor presupuesto que este ayuntamiento puede tener. Y quiero dar las gracias a todos los trabajadores que han hecho posible la elaboración de este presupuesto, desglosando con importes nuestras políticas públicas. Se ha hecho una excelente labor para llevar a cabo este presupuesto, porque, como ya he dicho anteriormente, este gobierno siempre mira hacia el futuro con ilusión y con un foco claro, que es construir un Sant Andreu que brinda oportunidades y cuida a sus vecinos. Por estas razones votaremos a favor. Muchas gracias.
FEM Sant Andreu finalment es va abstenir en la votació del pressupost municipal de l'any 2023. Uns pressupostos que, segons paraules de Marc Girbet, el portaveu de FEM Sant Andreu, arriben tard.
Avui, o amb aquest pressupost que avui votem, es decidiran les prioritats polítiques i la direcció d'acció que emetrà l'Ajuntament en els pròxims 10 mesos. I quan dic 10 mesos no m'equivoco, són 10 mesos, perquè aquest pressupost general municipal només regirà durant 10 mesos, de març a desembre. I això passa perquè la proposta de comptes que avui ens presenta el govern municipal arriba tard. En altres administracions els pressupostos es negocien i es voten conjuntament amb les ordenances. I això pot ser el mes de novembre o pot ser el mes de desembre, com a molt tard. Per què com a molt tard? Perquè es requereix una certa antelació i una certa planificació per aconseguir que l'1 de gener els pressupostos, les noves accions, els nous projectes, els serveis d'aquesta casa estiguin preparats per atendre a la ciutadania. Quan no els presentem a temps, això genera una tensió a la pròpia administració, perquè en menys temps s'han de fer les mateixes coses. En 10 mesos s'haurà de fer el que es feia en 12 mesos. Abans d'entrar al detall, m'agradaria també explicar que els pressupostos són una declaració d'intencions i crec que algun dels companys portaveus ja ho han dit.
El portaveu de FEM Sant Andreu, Marc Girbet, va destacar que aquests són uns pressupostos que no il·lusionen.
Que venen, o no venen perquè ja estem, venen temps molt complicats, estem patint temps molt complicats, la recuperació econòmica després de la Covid no ha estat la que ens esperàvem i ara la guerra d'Ucraïna encara ha cronificat més aquesta situació. Per tant, creiem que durant un any 2023 difícil, on augmentaran doncs, la vulnerabilitat de moltes famílies, tensionaran moltes economies domèstiques i aquest Ajuntament hi recuperin la reducció que els he explicat en serveis socials, aquest Ajuntament ha d'estar preparat, sobretot en l'àmbit social, per poder donar resposta doncs, a aquests reptes que la Covid, la guerra d'Ucraïna, la inflació de preus ens estan portant. Dir-los també que aquest pressupost és l'enèsima mostra del final d'etapa que estem vivint del govern del PSC. La ciutat necessita fer passes endavant i no estancar-se. Aquests comptes, amb tot el que s'ha pogut explicar avui aquí, no il·lusionen. No il·lusionen. No hi ha projectes que il·lusionin a la ciutat. No il·lusionen. Són pressupostos que es redueixen i que s'ajusten. No il·lusionen. Per anar acabant, sí que m'agradaria posar en valor el procés participatiu que des de FEM Sant Andreu hem portat endavant. Hem escoltat tant en l'elaboració de les ordenances com d'aquests pressupostos l'opinió de la gent. Hem permès que la gent participés ja que aquest procés no es feia des de l'Ajuntament. Desitgem que ara, que quan aprovem el reglament de participació, ja hi haurà totes les eines per poder tirar endavant i fer efectiva aquesta participació ciutadana, doncs el 2023 ja tinguem, d'una vegada per totes, o que els ciutadans d'una vegada per totes puguin participar de les decisions que pren el seu Ajuntament. Per acabar, pressupostos que s'elaboren tard, pressupostos que s'aproven sense consens i pressupostos que s'imposen. I diem perquè s'imposen perquè crec que aquest grup municipal no ha pogut incorporar cap proposta. Ens hem sentit al marge de l'elaboració d'aquests pressupostos. Les prioritats que defensem, la ciutadania que defensem en aquests pressupostos no tenen veu. No han tingut veu des del minut 1. I això és una crítica important, sobretot per aquelles persones que intenten abanderar aquesta nova política, aquesta política de cedir, aquesta política dels acords, perquè no la fan efectiva. Tornem a anar a les paraules, aquestes paraules que poden ser molt boniques, però quan es porten a la realitat, la veritat és que deixen molt a desitjar. Mirin, per acabar, aquesta és la nostra manera de fer política. Proximitat i responsabilitat. No votarem en contra aquests pressupostos. Ens abstindrem. Tenim la il·lusió, tenim les forces intactes per reimpulsar aquesta ciutat i que faci passes endavant.
Després de la intervenció de Marc Giribet i abans de la intervenció del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, van intervenir per explicar amb més detall el pressupost municipal les regidores Maite Navas, Irene Cabrera i també el regidor de promoció econòmica, Juan Pérez. Juan Pablo Beas definia així, el portaveu del Partit de Socialistes de Catalunya, el pressupost municipal de l'any 2023 que finalment va ser aprovat.
Han sido unos presupuestos, una elaboración especialmente compleja por la coyuntura económica y social que vivimos. Y en ese ejercicio, este gobierno es cuando ha sido más responsable, más concienzudo y hemos trabajado día y noche durante muchas semanas para garantizar a nuestra ciudadanía que va a tener todas sus necesidades cubiertas. En todos los ámbitos, y mis compañeros así lo han expresado, en el ámbito social, en el ámbito de la igualdad, de la juventud, de la transición energética, de la educación, del medio ambiente, del servicio social, de la cultura, de todos los ámbitos que nos definen, de la vía pública. Queremos un pueblo cuidado, un pueblo bonito y un pueblo cívico y ordenado. Este es el punto de partida, este es el presupuesto que marca un nuevo futuro para San Andreu de la Barca. Después de unos años de trabajo, de elaboración, de reflexión, de análisis y de muchas acciones que se han visto y que se van a ver más en nuestras calles. Es un presupuesto que piensa en la gente, que es un presupuesto empático, un presupuesto bien trabajado, honesto y que habla de un gobierno que tiene proyectos para nuestra ciudad que van más allá del año 23, que van al 24, al 25 y al 26. ¿Por qué? Porque cuando se hace un presupuesto se atañen unos números a un año, pero tienen que tener siempre la mirada puesta en los años que vienen. Esa visión de futuro es la que marca que una ciudad funcione. Y eso es lo que queremos nosotros. Felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras, a todos los regidores y regidoras que han elaborado un presupuesto en unas condiciones complejas. Aquí está, preparado para dar respuesta a nuestra ciudadanía y, sobre todo, con un camino abierto hacia la ilusión, hacia una ciudad que va a ir alcanzando cotas cada vez mayores de excelencia y de calidad. Muchas gracias también a los partidos de la oposición por apoyar, en este caso, con sus abstenciones, este trabajo, este proyecto y, sobre todo, decir a nuestra ciudadanía que estos son los presupuestos de la ciudad que queremos construir entre todos y que, como todo en la vida, este gobierno va a garantizar y sigue garantizando pues esa responsabilidad, ese trabajo y esa estima por nuestra ciudad.
El pressupost municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per aquest any 2023 puja a 32 milions i mig d'euros. Un pressupost que ha estat aprovat amb els vots a favor del PSC i de Ciutadans, l'equip de govern, i l'abstenció de Fem Sant Andreu i de Podemos. Podeu escoltar l'àudio íntegre de les diferents intervencions a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
La primera campanya de donació de sang a Sant Andreu de la Barca del 2023 va comptar amb 77 donacions. 81 persones es van acostar al Teatre Núria Espert per realitzar la donació de sang. Finalment van ser 77 les donacions que es van realitzar el passat divendres, dia 27 de gener, al Teatre Núria Espert. D'aquestes 77 donacions, 4 eren donants per primera vegada. Lídia Moreno va copsar l'opinió d'alguna de les persones que es van acostar en el Teatre Núria Espert i per explicar els motius per als quals finalment van decidir donar sang.
Hem preguntat a alguns dels donants, com l'Imma, Juan Manuel, en Manel, Eduardo i el José, per què decideixen venir a donar sang.
Bueno, perquè em sembla que és un gest de solidaritat, que hi ha molta gent que la necessita, si jo la puc donar, per què no donar-la?
Ha donat més cops sang?
Sí, però potser 10 o 12 vegades.
O sigui, que és donant habitual, no?
Sí.
Bueno, soy donante ya de hace años y bueno, pues cada vez que puedo vengo, sí.
Com he fet sempre, per solidaritat.
Llavors és vostè donant habitual, no?
Sí, sí, sí. Porque es una cosa que tampoco te hace falta ni toda la sangre entera y si puedes ayudar a alguien, pues eso que te llevas encima.
Bueno, porque creo que puede valer para gente que lo necesite.
¿Es la primera vez que dona o es donante habitual?
Soy habitual.
La pregunta més habitual per a algú que decideix donar sang per primera vegada és: puc donar sang? Doncs si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 quilos i tens bona salut, pots. Les dones poden donar sang com a màxim 3 vegades l'any i els homes 4. També cal esperar 2 mesos entre donació i donació. L'any passat es van realitzar a Sant Andreu de la Barca gairebé un miler de donacions.
Primera campanya de donació de sang del 2023 a Sant Andreu de la Barca, celebrada el passat 27 de gener en el Teatre Núria Espert. Finalment van ser 77 les donacions que es van realitzar l'any 2022. A prop d'un miler de donacions es van realitzar a Sant Andreu de la Barca en totes les campanyes realitzades durant l'any, també amb les campanyes realitzades a les diferents escoles.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Seguim les investigacions de Carlos Lara a l'espai del Detectiu del Temps. Carlos Lara, bon dia, benvingut.
Molt bona, Jordi.
Nova edició del Detectiu del Temps. Què has investigat aquesta setmana, Carlos?
Bueno, pues esta
Et
semana...
veig molt abrigat, tipus esquimal, avui.
Sí. Esta semana volvemos a los polos a investigar sobre...
Ah, els gelats, bueno,
no. Sobre el polo geográfico. Y bueno, pues esta semana me he preguntado una pregunta que a lo mejor parece como, no sé, un poco rara, ¿no? Que... ¿Dónde hace más frío? ¿Si en el polo norte o en el polo sur?
Bona pregunta. Farem una enquesta ara en els nostres oients. On fa més fred? ¿El pol nord o el pol sud? No?
Empezamos, Jordi. ¿Tú qué piensas?
Jo em vaig a tirar en aquests moments els daus i a veure què surt. ¿Pol nord?
Polo norte. Podríamos pensar que en el polo norte hace más frío, pero yo más bien creo que pues a priori pues debería hacer el mismo frío, ¿no? O sea, están en una situación similar.
2 graus a dalt, 2 graus a baix, exacto, ¿no? Tampoc no el notaríem.
Porque, bueno, pues eso, están en una situación muy similar en el planeta y, aunque sea opuesta en el... Pero, en principio, pues no debería haber mucha diferencia. Quizás sí que nos tire algo más pensar que es el norte, porque en nuestra zona, ¿no? Siempre parece que en el norte pues está el frío y en el sur tenemos el calor, pero en el hemisferio sur es justo al contrario. Con lo cual, en principio, podríamos pensar pues que debería hacer el mismo frío, pero veremos.
Però tens dades per assegurar on fa més fred, si al pol nord o al pol sur, ¿no?
Pues sí. A pesar de lo que hemos comentado, hace más frío en el polo sur que en el polo norte y vamos a verlo con datos. La temperatura más baja registrada en el polo norte, hasta día de hoy, es una temperatura de menos 70 grados.
¡Déu-n'hi-do!
Si este registro pues ya es escalofriante, podemos decir, en esta ocasión, se queda pues en bastante poca cosa comparado con los menos 89,6 grados registrados en el polo sur el 21 de julio de 1983, en la estación rusa de Vostok.
Déu-n'hi-do, atenció, tornem a repetir els graus, Carlos.
Pues en el polo norte, menos 70, y en el polo sur, menos 89,6, o sea, casi 20 grados. No son esos dos no. Que decíamos, son casi 20 grados menos en el polo sur que en el polo norte, por lo cual aquí vemos que en el polo sur pues hace más frío.
I ara que tenim aquestes dades, Carlos, que en el pol sud fa més fred que el pol nord, bé, suposo que deu haver alguna explicació.
Hay una, y te vas a quedar un poco a cuadros cuando te la diga, porque hay que ampliarla un poquito, pero básicamente el polo sur es más frío que el polo norte debido a que el Polo Norte, en este caso, en su inmensa mayoría, es un mar helado. ¿Vale? Hablamos del Océano Ártico. Y el Polo Sur, por contra, es un continente helado que conocemos como la Antàrtida.
I aquest fet influeix tant en aquesta diferència de més de 20 graus de les temperatures, Carlos?
Pues básicamente lo influye...
Bueno, hem vist que sí, per les dades que ens has portat,
de manera total, ¿vale? Y ahora vamos a explicar el porqué. Viene todo debido al efecto albedo, que es la cantidad de energía que una superficie es capaz de absorber o de reflejar. ¿Vale? Entonces tenemos que, debido pues a este efecto albedo, el agua absorbe el 95% de la radiación solar que incide y refleja tan solo pues el 5% restante. Por otro lado, la Tierra refleja hasta un 35% de las radiaciones, es decir, los océanos absorben mucho más calor que los continentes y entonces se suavizan las temperaturas y así pues es más difícil alcanzar temperaturas tan bajas. Además, la radiación solar calienta menos en el Polo Sur. Decíamos, ¿no? Están en una posición geográfica que nos puede parecer idéntica, pero resulta que como que la Tierra está inclinada y además su movimiento alrededor del Sol es una elipse, no es un círculo, pues la radiación en el Polo Sur calienta menos, ya que llega con mucha mayor inclinación que en el Polo Norte, porque cuando es invierno en el Sur, la Tierra se encuentra más lejos del Sol que cuando és invierno en el Polo Norte.
Per tant, tot té una explicació a la vida i aquesta és l'explicació per aquesta diferència, però hi ha algun factor més, Carlos, que contribueixi a que el Pol Sud sigui més fred que el Pol Nord?
Veíamos que l'albedo és el principal, ¿eh? O sea, nosotros
aquesta
tenemos...
és pregunta d'ascensor, ¿eh? Quan estiguem a l'ascensor. Escolta, veí, veïna, on fa més fred? Tinc un dubte.
I l'expliques tot això,
imagina't. Tot això. Bé,
tienes que subir al Empire State Building y ese arriba de todo para contarle todo esto. Pero hay más motivos, sí. O sea, nosotros el primero, el del albedo, lo tenemos claro porque tenemos nosotros un mar cercano, el mar Mediterráneo, y vemos cómo en nuestra zona pues las temperaturas se suavizan mucho más que en zonas de interior. Pues sería un efecto similar por cómo está formado el Polo Norte y el Polo Sur. Pero es que además, a todo esto hay que sumar que al encontrarse sobre un continente y a 3.000 metros de altura, pues la superficie de hielo que se forma en el Polo Sur es casi 8 veces más grande que la que se forma en el Polo Norte. Por lo tanto, pues refleja más rayos de sol y disminuye la temperatura más todavía. En cuanto al Polo Norte, pues está a nivel del mar, hemos dicho, es un océano congelado, con lo cual a nivel del mar y la capa de hielo, en este caso aquí veíamos pues que el espesor de la capa de hielo en el Polo Sur es muy importante, mientras que en el Polo Norte pues podemos hablar de espesores de 1 metro a 5 metros de espesor, con lo cual mucho más pequeño. En el invierno austral, en el Polo Sur, el océano glacial antártico se hiela casi en su totalidad, duplicando el tamaño de la Antártida, y pues eso, reflejando hasta un 80% de la radiación total que llega del Sol. Así que, Jordi, pues lo tenemos claro. Si queremos disfrutar de un ambiente agradable, podríamos decir.
O agradable, pues no diría tan, ¿eh?
Tenemos claro el destino, si tenemos que elegir, ¿eh? Nos tenemos que ir al Polo Norte, que tendremos un ambiente bastante más llevadero, al menos, que en el Polo Sur.
No gaire més, ¿eh? La diferència, recordem, menys 70, la diferència de menys 89,6 graus. Jo crec que amb aquesta diferència
em
quedo aquí a Sant Andreu de la Barca.
Bueno, eso siempre, pero si nos dan a elegir tenemos la
posibilidad. Soc més casolà, Carlos, més de casa, ¿no?
Hombre, yo siempre lo decía, ¿eh? Cuando estudiaba en la universidad, que uno de mis sueños sería... si no durante mucho tiempo, pero sí vivir en persona lo que es sentir temperaturas tan extremas. Me gustaría al menos...
Doncs anem a fer una expedició.
Buscamos recursos i
cap al Pol Sud. Què vols, Pol Nord o Pol Sud?
Hombre, ja
Pol Nord, home, Pol Nord et vas habituant, no? I després també amb el Pol Sud, no?
Dos por uno, no?
Sí, exacte. Doncs on fa més fred, en el Pol Nord o el Pol Sud. A partir d'ara ja sabeu la resposta. On fa més fred, Carlos?
En el Polo Sur.
En el Pol Sud. Les explicacions, tot el que ens ha dit avui el Carlos Lara, que han estat moltes explicacions, que sempre aquestes investigacions tenen doncs, un fonament científic i amb dades, que això és el que ens interessa. Carlos Lara, fins la propera.
Hasta la próxima.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Sant Andreu la Barca estrenarà aquest estiu la piscina descoberta que es construeix a Can Salvi. Compta aquest projecte amb un pressupost de 360.000 euros. Té més informació, Lídia Moreno.
L'alcaldessa Anna Alba ha visitat les obres de remodelació de la piscina de Can Salvi. Unes obres que, segons s'ha explicat, van en bon camí.
Les obres van adequadamente. La verdad es que el desarrollo de las obras está yendo todo muy bien y todo hace pensar que efectivamente este verano podemos estrenar nuestra nueva piscina.
La nova piscina tindrà una capacitat de 80 persones, però també s'ampliaran les zones de gespa, el que farà que pràcticament es dobli l'aforament. L'alcaldessa ha detallat com serà aquesta nova piscina.
Bueno, es una piscina que ampliamos la capacidad de la piscina que teníamos y por tanto eso nos hará pues no solamente que puedan venir más personas, sino también ese sentido de tener más espacio, porque no solamente ampliamos piscinas, sino que también ampliamos la zona verde, donde de poder descansar y donde poder pasar un buen día. Y en vez de también que ampliem la zona de maquinaria de la piscina. Evidentment, la que teníem ja tenia molts anys, i no solament canviem aquesta, sinó que ampliem la zona de maquinaria de piscina, que és molt important.
Ha recordat també la inversió que ha suposat aquestes obres.
La inversión que hacemos en esta piscina es de 360.000 euros, pero no solamente pensamos, esta es una inversión que ya la teníamos pensada y proyectada y que por tanto ya la tenemos aquí y la podremos disfrutar, sino que seguimos pensando en qué más podemos modificar para beneficiar al final a los ciudadanos y ciudadanas. Y el próximo planteamiento que estamos estudiándolo es bueno, poder pedir un proyecto para modificar a una pista de tenis y convertirla en tres pistas posiblemente de pádel, y además la siguiente fase sería que las pistas de pádel pudieran estar cubiertas con placas fotovoltaicas también, bueno, pues trabajando por el medio ambiente y la sostenibilidad del municipio. Bueno, això és un projecte a llarg temps, evidentment, estem ara plantejant demanar l'avantprojecte i estudiarem, evidentment, quan el tinguem, estudiarem els processos i els passos que hem de donar i quan podrà arribar.
La seguretat també és un dels aspectes que es tindran en compte per l'obertura d'aquesta nova piscina.
Una piscina más grande y más segura, porque también se ha demostrado que tenemos que implementar la seguridad en las zonas de ocio y por tanto también lo haremos cuando esta esté puesta en marcha. La seguretat segurament serà seguretat privada, però això ho estudiarem quan ja abans d'obrir la nostra piscina, evidentment.
Es preveu que els ciutadans puguin gaudir de les noves instal·lacions la pròxima temporada d'estiu.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
I a continuació, en el Via directa, l'espai públic 2030, un espai públic 2030 que ens ofereixen els companys de la xarxa ràdio per a les emissores municipals de Catalunya. Avui es dedica parcialment al punt 16 de les ODS 2030, dedicat a la pau, i on es proposa l'objectiu de reduir totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes a tot el món, posar fi al maltractament, l'explotació, el tràfic de persones, la tortura i totes les formes de violència contra els infants. D'aquests temes en parlen el capítol d'avui de l'Espai Públic 2030.
Espai Públic 2030.
Benvingudes i benvinguts a Espai Públic 2030, un programa on parlem de l'agenda que han pactat 193 països del món per lluitar contra el canvi climàtic i la desigualtat social. Aquesta agenda fixa 17 objectius, que en realitat són 17 reptes per a la construcció d'un nou món. Volem plantejar-los, pensar-los i debatre'ls en clau de proximitat.
Fi de la pobresa.
Fam zero.
Salut i benestar.
Educació de qualitat.
Igualtat de gènere.
Aigua neta i sanejament.
Energia neta i assequible.
Treball digne i creixement econòmic.
Indústria, innovació i infraestructures.
Reducció de les desigualtats.
Ciutats i comunitats sostenibles.
Producció i consum responsables.
Acció climàtica.
Vida submarina.
Vida terrestre.
Pau, justícia i institucions sòlides.
Aliança pels objectius.
L'Agenda Europea del Futur en clau de proximitat.
Avui posem sobre la taula l'objectiu 16, pau, justícia i institucions sòlides. Un objectiu que, pel seu interès i la seva complexitat, hem dividit en dos capítols. En aquest primer programa ens fixarem en els reptes que planteja per avançar cap a la pau, perquè el benestar de les persones, la prosperitat de les societats, l'equitat de la ciutadania i el desenvolupament sostenible només es poden assolir en un marc de pau. Vicenç Fisas és doctor en estudis sobre la pau per la Universitat de Bradford, al Regne Unit. També és reconegut per la seva tasca com a analista de conflictes polítics i bèl·lics i ha participat en diversos processos de pau. Fisas explica què és per ell la pau.
És un horitzó, és una cosa que has d'anar caminant però mai hi arribes, no? És un referent, un objectiu que mai arribarem, però la pregunta és: anem cap a aquesta direcció o en sentit contrari? Aquesta pregunta ens l'hem de fer i hem de donar-li contingut. És a dir, si la pau té que veure amb la justícia social, amb la satisfacció de les necessitats bàsiques de la gent, o sigui, molt més enllà de l'absència de guerres. Això ja sempre ho hem dit, però el món està ple d'inequitats, d'injustícies, desequilibris, temes com l'escalfament del planeta, el canvi climàtic, que no se li dona la importància que té perquè és vital, perquè si no solucionem això, el domés ja no caldrà ni pensar-hi. Per tant, el concepte de pau és magma, saps? És molt ampli, abasta moltes coses. I, per tant, treballar per la pau és treballar per aquestes diferents qüestions. Tenim l'avantatge de que tenim possibilitats d'estar molt ben comunicats, de fer coses a escala internacional, amb moltes complicitats, i, per tant, el que passa en un lloc del planeta es pot saber a l'altre costat del món i hem d'actuar de manera conjunta. Aquest és, per mi, el gran repte. Hem de tenir present i actuar sobre les coses properes, locals, però hem de tenir una visió molt àmplia, internacional, perquè els grans reptes que tenim són globals avui dia. El moviment per la pau a escala internacional, no? Europa, Espanya, Catalunya, és igual, ha estat molt centrat en els temes militars, antimilitaristes, molt èmfasi en el desarmament. Això s'ha de mantenir, però hi ha altres coses que són igual o més importants. El canvi climàtic, la violència contra les dones, els drets humans col·lectius, perquè hem posat massa èmfasi en els individuals i en molts països que estan reclamant que potser s'ha de posar a primer lloc els col·lectius. I després hi ha un tema que abasta altres, que és el que té a veure amb la bona governança, el bon govern, perquè, per desgràcia, les democràcies liberals, la majoria són falses, són de pacotilla. Països que fan eleccions i res més, això no és una bona democràcia. Ha d'haver-hi més participació, transparència, etc. Per tant, hem de ficar aquest tema de la bona governabilitat a la Junta de Pau, en un lloc molt destacat.
Esteu escoltant Espai Públic 2030.
Els moviments migratoris de les últimes dècades han deixat una forta petjada a Catalunya, un país especialment solidari i que ha rebut amb els braços oberts persones que han deixat casa seva buscant un lloc segur per a ells i les seves famílies. En aquest reportatge coneixerem tres històries. La de tres persones que van fugir del terror de les guerres de Bòsnia, Síria i Ucraïna. Tres vides que han canviat per sempre i que han fet de Catalunya la seva terra d'acollida.
Soc Alma Sainpas-Delevic, soc refugiada de Bòsnia i Hercegovina. Fa 28 anys que visc a Baix Empordà. M'ha canviat moltíssim valorar el dia a dia o tot el que tens, o, al contrari, no aferrar-me o no pensar que tot el que tinc és incanviable, és intocable, i això, si perdo això, perdré tot. Es serena, la guerra te dona una lliçó d'humilitat i de serenor impressionant, si saps gestionar-ho, de resiliència tremenda.
Mi nombre es Adnan Almusa Alfermi, tengo 25 años, soy de Siria. La guerra te va a enseñar algunas cosas, bastante cosas, y además, si cuando te vas a caer una y dos y tres veces, te vas aprendiendo tú mismo, y sí, las heridas te dan clases, lecciones de vida. He pasado unos años muy difíciles, no aceptarme nada, pero cuando aceptas a tú mismo, te vas a empezar una vida nueva.
Me llamo Sasha Gilienko, vengo de Ucrania y vine a Cataluña el día 10 de marzo del año pasado a buscar refugio de la guerra. Piensas cómo va a ser tu futuro, cómo acabarás, qué deberías hacer, porque en Ucrania yo tenía como un plan, si ahora voy a este trabajo, me acumulo este dinero, luego quiero, no sé, comprarme el coche, y aquí es como una ruleta ahora y no sabes qué te pasará el día siguiente.
Manel Vilà Motlló, soc exdirector general de Cooperació i el Desenvolupament. Cada cop a les guerres, les víctimes són cada cop més civils i menys militars o uniformades, no? Tant Balcans, Síria i Ucrània ens porten aquest mateix anàlisi, no? Que els objectius civils, les ciutats, les infraestructures passen a ser un objectiu prioritari en el context bèl·lic. Es parla de la Guerra dels Balcans com el primer conflicte bèl·lic que hi ha a Europa després de la Segona Guerra Mundial. Hi havia hagut el canvi a Europa de l'Est, la caiguda del mur de Berlín, i tot això va provocar una desestabilització i Iugoslàvia es va anar desmembrant. Iugoslàvia, que havia sigut una república federal amb diversos estats, i va començar a haver-hi la guerra a Osijek-Vukovar entre Sèrbia i Croàcia, i després va passar a Bòsnia i va acabar a Kosovo, al costat d'Albània. La guerra dels Balcans el que va suposar sobretot és un trencament en quant als aliats i els interessos que hi havia amb estats d'Europa. Va tardar molt la comunitat internacional, a això que ens referirem, la comunitat internacional, per veure com anaven els interessos d'un i altra part. França es va descantar, Alemanya es va descantar i a poc els mesos van anar passant i la guerra va acabar sent un conflicte dintre d'Europa.
que va començar la guerra, jo tenia això, 26, 7 anys, 7. Acabava de tenir els meus fills, els meus bessons, que va néixer 30 d'octubre de 1991. Una de les primeres bombes que cauen a Sarajevo, que un carrer que està a 200 metres de casa nostra. I això també consideres que, bueno, que és una anècdota i que no passarà d'aquí, no? S'acabarà amb això. Però cada dia, de mica en mica, comences a veure que Sarajevo, bueno, un desplegament de militars, dels tancs al carrer, i comences a, d'alguna manera, a viure aquesta realitat. Jo a casa, amb els nens, intentant crear una nova realitat que ens toca viure, no? Una nova realitat que és adaptar la infraestructura de casa a el que hi ha, i has d'aprendre per on pots passar, per on pots caminar, per on no has de passar i no has de caminar. Llavors, què pots fer i què no pots fer. Cada dia que sorties de casa, despedies de tots el que havien a casa, perquè no sabies si els trobaves ells o si tu tornaves. I dins de tot plegat, jo moltes vegades dic que els meus fills m'han salvat la salut mental durant la guerra, perquè no m'han donat temps a lamentar-me. Jo aguanto 3 anys perquè al final això és la teva guerra. No ets soldat, no ets implicat, o sigui, tu no has volgut això, però si te'n vas, guanyen el que han començat la guerra. O sigui, si tu desertes, perquè si jo deserto, si jo surto de la ciutat, el soldat que està a la trinxera, doncs no té al·licient, no té el per què lluitar, perquè tinc un germà que és soldat, que va ser soldat, que el van ferir, que per sort va sobreviure. El millor amic, el padrí dels meus fills, va morir. Llavors no és fàcil. Desertes. Si te'n vas, desertes. Era tercer hivern a Sarajevo i jo no tenia força ni física ni psíquica, ni a casa meva ja no hi havia res per cremar, perquè pensa que vam cremar tot. I al final veus, els nens tenen 3 anys i mig, comencen a entendre el món en què viuen, pateixen una carència social, pateixen una carència nutritiva durant 3 anys, que dius, bueno, potser que parem, no? I que prenem un altre. Perquè a mi em fa molta por educar nens en un entorn que jo desconec i que no m'agrada. Això, el que s'ha convertit a Bosnia, a mi no m'agrada.
El que anomenem la guerra de Síria, que ja fa molts anys que està durant, va començar després de les primaveres àrabs, quan a partir de la revolta que va haver-hi a Tunis es van anar extenent aquestes revoltes a diferents països. A Síria el que va passar és que van sortir 3 o 4 grups diferents que cada una de les parts de Síria es van anar imposant, amb un augment que hi havia hagut els últims anys de lo que vam denominar el Daesh o l'Estat Islàmic. I això va provocar que el conflicte s'enquistés i sobretot que la comunitat internacional no prengués part. Síria està totalment destrossada, era un dels estats importants que marcaven una pauta a Orient Mitjà, i la guerra el que ha comportat és que en aquest moment el pes de Damasc en quant al context internacional és molt feble.
Tengo 25 años, soy de Siria y bueno, he nacido ahí y he salido del país cuando tenía 14 años por el tema de guerra. En aquel momento, cuando ha empezado la guerra y todo eso en 2010, una vida normal de cualquier chico, como decía. Y un año después, en 2011, el 15 de marzo, un día estaba, he ido en la mañana a las 7 o 8 de la mañana a buscar pan para la casa, comprar el pan de una panadería, y a la vuelta, y estaba en mi bici y caído. He escuchado un disparo, pero al caer, no, bueno, me han disparado a mí, sí, un francotirador, pero no he sentido nada, ni dolor, ni frío, ni nada. Y bueno, el disparo ha atravesado ha entrado por bajo el hombro, ha atravesado un pulmón y después de un pulmón, la médula espinal, con los huesos, ha cambiado dirección, la bala ha salido por el cuello. Todo eso ha hecho una hemorragia interna. Tenemos que ir al hospital, pero fuera de Siria. Y el país más cercano era el Líbano. Tenemos que conocemos gente ahí. Hemos observado un hospital, que podemos entrar a un hospital ahí. pero el problema es salir de la frontera. Y para salir de la frontera, y si soy un herido de guerra, no van a dejarme. Así que hemos hecho un documento falso en Siria con un médico que soy de nacimiento en silla de rueda y tengo discapacidad de todo eso. Y después, cuando he recuperado saludablemente, como que del virus y todo eso, puedo salir del hospital. He tenido que estar un año en la casa, no quiero beber, ¿qué quiero decir? No quiero hablar con nadie, solo estar en la casa, comer y dormir. Ya no aceptaré, no he aceptado mi vida. Hasta que he tenido como 17, 16 y medio más o menos. Hasta que he vuelto a aceptar mi vida, a vivir, bueno, como una persona, quiero decir.
A mi m'agrada explicar que la guerra d'Ucraïna porta molt temps. La invasió russa va començar el 24 de febrer del 2022, però que la guerra dura des de fa molt temps. Quan va haver-hi la invasió de Rússia cap a, bueno, aquella entrada cap a Kiev i volent trencar Ucraïna, des del 2014 s'estava lluitant al Donbass. Era una guerra que ja portava, segons els càlculs internacionals, un 14.000 morts. S'havia annexionat Rússia a Crimea des de feia uns anys i és una guerra que porta molt temps i la diplomàcia ha fallat totalment. Cap analista en aquest moment s'atreveix a dir fins quan aquesta irresponsabilitat continuarà.
Tengo 25 años, toda mi vida vivía en Ucrania, en Kiev, en la capital, y últimamente, como digo, todos vivíamos muy bien. La vida en Ucrania estaba económicamente bien, por lo menos en la capital, y no esperábamos lo que pasó. No, nunca te esperas que pasara algo así. Es eso que hablábamos, nos estábamos preparando, pero era más hablar. Y luego cuando ves un cohete pasando por tu ventana, es otra cosa. Creo que nadie está ni psicológicamente ni físicamente preparado ni para huirse, ni para estar ahí. Es muy duro. Hemos decidido que hay que marcharse el día 25, porque la noche de 24 de febrero a 25 cayó un misil muy cerca de nuestra casa, como 30 minutos andando, y era el choque más grande, creo, de todo lo que yo viví estando ahí, porque vimos el cielo así rojo y disparos y la casa temblaba, entonces nos dio un susto muy grande. Y el día siguiente yo me acuerdo que decía a mi madre que mi cumpleaños es el día 2 de marzo y tenía esta sensación del miedo, creo que no llegaría a mi cumpleaños, que podría ser que nos mata un cohete o algo así. Creo que es algo natural que se produce en el cuerpo con el miedo, te quedas parado, porque estábamos pensando que quizás si esto pasaría nos vamos a huir, que hay que coger, cómo irá mi abuela que tiene 81 años y mi madre que tiene cáncer y le cuesta caminar. El día 25 me llamaron de mi trabajo que hay la posibilidad de evacuarse, pero que para esto necesitaríamos llegar a esto, a la banda derecha de la ciudad, que ya era muy complicado. Y yo digo todo el rato esta palabra suerte, porque realmente siento que tuvimos mucha suerte, porque aquella noche también pasamos por una ciudad que se llama Bila Cerkva y en 15 minutos después nos enteramos que cayó un avión ahí. Entonces era como si la guerra nos perseguía, pero por suerte no nos alcanzó y pudimos llegar seguras al oeste de Ucrania.
Qualsevol conflicte comporta una mobilització i un desplaçament de moltíssima gent. En el cas de Bòsnia, que ens va agafar aquí a Europa i a la Unió Europea en un altre moment de la situació política, aquest flux de persones que venien de la República Iugoslàvia cap a Europa no es va saber en aquell moment entomar i va ser moltes vegades la societat civil la que va entomar-ho. Parlem de Sarajevo perquè va tenir una relació especial amb Barcelona en el 92. Sarajevo va ser ciutat olímpica a l'any 84, Barcelona va ser el 92 i l'alcalde de Sarajevo des de Barcelona va llançar un clam perquè s'acabés el conflicte. L'alcalde Maragall va respondre amb una necessitat de solidaritat de ciutat a ciutat, i jo crec que Barcelona i Catalunya ho va entendre.
Arribem a Torroella, m'aporten aquestes dues persones de Torroella, que formen part d'una ONG local que es diu Comissió Nord-Sud, i la resta de les persones ja havien organitzat tota la infraestructura, ens havien llogat el pis, havien matriculat els nens al P3, ens havien demanat primer a visitar el metge de capçalera, pediatre, diferents persones a diferents franges horàries de dia acompanyant-nos per conèixer poble, per qualsevol cosa que necessitéssim. El més difícil d'aquí, doncs no sé, la veritat és que no sé. Després de viure a Sarajevo, jo aquí no vaig trobar res difícil, no sé, és que tot era fàcil.
Una vez me ha entrevistado una periodista del TV3, se llama Cher Fichas, y la entrevista lo han publicado aquí en Cataluña, le han visto mucha gente y ha dicho, ¿por qué no buscamos a hacer un maratón aquí? Y bueno, me han conseguido un pasaporte, un visado para poder venir a España, bueno, a Cataluña, a Barcelona, a hacer este maratón. Era mi primer maratón en mi vida de 42 kilómetros. No sabía que es un maratón, era en aquel momento 42 kilómetros. Y de este momento veo, vale, voy a seguir en este mundo deportivo, voy a intentar ser mejor, acabar, entrenar para acabar un primer maratón solo. Todo está accesible para una persona con silla de ruedas. Segundo, un país que tengo derecho a que me respetan, que la gente cuando te vea te anima y que no te vean en otro ojo como de qué pobre es.
Ya tenía contacto con Cataluña antes, por el hecho de que yo venía aquí de pequeña cada verano a visitar una familia, primero cerca de Girona y luego aquí en la región de Osona. Y venía con esta segunda familia desde cuando yo tenía 6 años hasta mis 16 años, cada verano. Pasaba unos 2 meses con ellos y era como mi segunda familia. Entonces así tuve esta relación con Cataluña y otra vez la suerte de poder llegar aquí y que ellos nos cojan y nos traigan. Ahora vivimos con mi madre y abuela en un piso que he podido alquilar gracias a ayuda de los amigos de esta familia española que tenemos, y ahora vivimos bien.
No és fàcil. Comences a pensar si te veuràs mai més amb els teus pares, amb el teu marit, amb els veïns, si podràs tornar mai en aquest país i veure aquests carrers o existiran. Però llavors hi ha una part de mi, aquesta racional, la guerrera, que pensa, si m'hagués quedat, a lo millor haguéssim, no perquè jo hi pugui aportar més, però si més ens haguéssim quedat, potser haguéssim pogut canviar el camí de la història, no sé.
Tengo la idea de volver, sí, al país como lo he dejado, a la vida como yo la he conocido, a mi ciudad, a mi casa, pero ya todo es diferente y lo principal es que la gente es muy diferente, es otra gente muy triste, muy, muy tocada por todo lo que ha sucedido. Pero quizá también llegará el momento que yo veré que ya tengo más cosas que me hacen quedarme aquí en Cataluña, por ejemplo, que en Ucrania.
Ya llevo 4 años, me siento como este pueblo es como mi pueblo, la verdad. Estamos en paz, es lo más importante.
La gent no ve aquí perquè tingui ganes de viatjar. No viatgen perquè sigui un plaer. Viatgen perquè hi ha una situació de crisi, viatgen perquè hi ha una situació de guerra, viatgen perquè hi ha una violència i el que volen és que se'ls facilitin les coses. I si aleshores els podem ajudar algun dia a tornar al seu país, millor que millor.
No estamos cruzando fronteras porque nos gusta, nos cruzamos porque nos obligamos a hacerlo.
Ya no puedo aguantarme pensando cuándo acabará todo. Tengo que seguir viviendo de una forma u otra y ayudar como yo puedo desde aquí y ya está. Lamentablemente no puedo hacer mucha cosa más.
Un temps vaig ser refugiada, però jo ara em considero catalana o com qualsevol altra. Jo ara cada dia que em desperto al matí, obro la porta i vaig a treballar i noto fred, la primera cosa que penso és fa fred a Ucraïna, però molta més fred que aquí.
L'Agenda 2030 en clau de proximitat.
L'arrel dels conflictes bèl·lics al món té diferents orígens i motivacions, però pel doctor Vicenç Fisas hi ha denominadors comuns que s'han fet més freqüents les darreres dècades. L'expert en processos de pau també ens explica la seva visió sobre el que ha passat a Ucraïna.
Amb l'època més contemporània, en els darrers 40 anys o 50, sí que hi ha uns patrons d'arrels que estan a la majoria dels conflictes armats. Jo diria que un d'ells és la religió. Se'n parla poc perquè és una mica tabú, però està allà. Temes d'identitat, la lluita pel poder polític, per guanyar-lo o per no perdre el que tens. I després hi ha altres factors econòmics, etc., que estan barrejats, perquè sempre és una sumatòria de factors, però sempre hi ha algun que és més dominant que els altres. Per tant, si no anem a les arrels dels conflictes, no treballem les causes, els conflictes tornaran a sortir, o no s'arreglen mai o tornen a passar al cap d'uns anys. Tenim masses, el que se'n diu, democràcies híbrides. O sigui, són països que fan eleccions, però de democràtics no tenen gairebé res. Hi ha un repunt en els darrers anys de les autocràcies, dictadures, règims de partit únic o que en realitat hi ha un partit dominant sobre els altres, populismes, un discurs molt frívol sobre els problemes de la gent, i tot això fa que la democràcia en general estigui qüestionada en molts països i hi hagi la temptació de que hi hagi règims que adoptin figures al voltant de les autocràcies. A més, estem veient a Espanya mateix, l'extrema dreta té molt de pes i fa una dècada doncs, no era tan evident. Això s'està donant a molts llocs i posa en qüestió el sistema liberal i, com a contrapartida, surten països com la Xina, que tenen molt de poder, avui dia molta influència i són molt seductors amb el seu discurs. I estem en aquest debat. Però, en el fons, per mi, l'important és com es governa. Si és per la gent, amb la gent, i posant les persones en el centre de les polítiques. Durant la Guerra Freda hi havia un món bipolar. Quan es va enfonsar la Unió Soviètica ja va desaparèixer el Tractat de Varsovia. El món va ser durant una època unipolar. La presència dels Estats Units era molt potent, però entre la globalització, la crisi de l'euro del 2009, la crisi financera del 2008, les guerres sobretot d'Afganistan i Iraq i altres factors, tot això ha fet una sèrie de canvis a la geopolítica internacional. L'ascens de Xina com a segona potència. Tot això fa que ara el món ja no sigui unipolar, almenys és bipolar, Estats Units i Xina, però s'està formant un món multipolar. Rússia demanda tornar a ser una gran potència, hi ha països emergents que volen tenir la seva veu i s'està donant la paradoxa de que el G20, que són 20 països, està ara tenint cada cop més pes que no pas les Nacions Unides. O sigui que estem en el mig d'uns canvis molt profuns. La paradoxa de la guerra d'Ucraïna és que els motius de fons que argumenta Rússia és que té raó. Això és la desgràcia d'aquesta guerra. Quan es va enfonsar o desaparèixer la URSS, la Unió Soviètica, era el moment de fer, era la gran oportunitat de que la nova Rússia s'incorporés a un esquema de seguretat a Europa. Congelar l'ampliació de la OTAN o fer-la desaparèixer, que hi ha una nova cosa amb Rússia. Però es va fer el contrari. Es va ampliar els països de l'OTAN cap a l'est, cap a les fronteres de Rússia. Rússia sempre ha estat demanant que això no es podia fer. I hi ha molts analistes, fins i tot molt conservadors d'Estats Units, que estaven avisant que això era un error històric. Ara, el que passa és que, encara que Rússia té raó, el que no podia fer és trencar aquestes normes bàsiques que impedeixen l'ús de la força i invadir el país del costat. Això no és admissible. I això ha tingut com a conseqüència un canvi brutal i molt ràpid en les aliances internacionals. I la desaparició dels països neutrals a Europa, l'ampliació de la OTAN, o sigui, s'ha aconseguit el contrari de lo que volia Rússia.
Espai públic 2030.
Les guerres canvien la vida de les persones per sempre i deixen ferides molt difícils de tancar. Han passat pràcticament 9 dècades des de la Guerra Civil Espanyola i encara hi ha moltes qüestions per resoldre. Símbols per retirar i famílies esquinçades que encara no han localitzat els seus desapareguts. El Departament de Justícia va engegar fa uns mesos la campanya Tanca el Dol, una iniciativa que ens explica en aquest reportatge la nostra companya Judit Peñaranda de Mataró Audiovisual.
Es calcula que a Catalunya hi ha al voltant de 20.000 persones enterrades a fosses comunes, víctimes de la Guerra Civil i del franquisme. 20.000 famílies que desconeixen on i sota quines circumstàncies van morir els seus parents. A través del cens de persones desaparegudes, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya fa anys que treballa per recuperar les restes d'aquestes persones a través de l'ADN dels seus familiars. Després de 83 anys, la família Sants Lloberes ha pogut trobar en Josep, desaparegut a la Guerra Civil. La Rosa és la seva filla.
El meu pare va marxar, el van cridar files, jo tenia 3 mesos i ja no el van tornar a veure mai més.
Josep Sants Cabot va néixer el 1908 a Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme. Als 30 anys es va sumar a l'exèrcit republicà per lluitar la Guerra Civil, al front de l'Ebre, on va desaparèixer al setembre del 1938. Les seves restes, sense identificar, es van trobar el 2009 durant una intervenció arqueològica a Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta. La família d'en Josep el va inscriure al cens de persones desaparegudes el 24 d'octubre del 2010 i la seva filla Rosa es va adherir al programa d'identificació genètica al gener del 2017. La Lourdes, la seva neta, va assabentar-se del projecte a través de la ràdio.
La ràdio va fer un paper molt important a l'hora de saber que existia un programa de recuperació dels cossos trobats en fosses comunes de la Guerra Civil.
El programa va permetre identificar-lo i el 2021 per fi va ser enterrat al cementiri de Sant Andreu de Llavaneres, on la seva família el va poder plorar.
A mitjan juliol que m'havien trucat de justícia per informar-me que havien pogut casar les dues mostres d'ADN, la de la meva mare amb la del meu avi.
Vaig posar a cridar i abraçar-me amb ells amb uns plors perquè vaig pensar al final ho he aconseguit. La vaig agafar la foto d'ella i li vaig dir, mama, ja tenim el papa aquí i ja pots estar junt amb ell.
Actualment ja s'han identificat 23 cossos i s'han retornat les restes de 18 persones als seus familiars. El programa compta amb un total de 3.078 perfils genètics, una xifra encara massa baixa tenint en compte l'alt nombre de víctimes inhumades en fosses comunes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. És per aquest motiu que el Departament de Justícia de la Generalitat ha iniciat el passat mes de setembre la campanya Tancar el Dol amb la voluntat de donar a conèixer a la població la tasca que s'està realitzant i les eines que es posen a l'abast de les persones amb familiars desapareguts. Alfons Aragonès, director general de Memòria Democràtica de la Generalitat, remarca el dret que suposa recuperar les restes de les persones desaparegudes.
Per moltes famílies, doncs, recuperar el cos de la persona estimada doncs suposa, per tant, satisfer aquest dret, satisfer el dret a la veritat i també el dret al dol. Hi ha altres persones que no tenen cap dol a tancar, però que consideren que és de justícia que les restes del seu familiar siguin inhumades dignament. I per moltes famílies no és tant una qüestió de dol, sinó una qüestió de justícia.
Les famílies com la d'en Josep, que tinguin un familiar desaparegut, poden inscriure'l al Cens de Persones Desaparegudes, que permet cercar documentació i informació sobre el possible destí del familiar. Ho poden fer a través del portal Tràmits del web gencat.cat. Per participar al cens cal emplenar un formulari on es pregunten diverses dades sobre el desaparegut i les circumstàncies de la seva desaparició. És en aquest moment quan l'equip d'historiadors de la Direcció General de Memòria Democràtica posa en marxa una investigació exhaustiva en arxius civils i militars a partir de la informació que hagi pogut donar la família.
El 31 de desembre de 2022 teníem 6.689 persones inscrites al cens de persones desaparegudes. D'aquestes 6.689, 3.789 famílies han rebut informació. Informació que els nostres equips tècnics han extret d'arxius militars, d'arxius civils, d'estudis històrics, etc. Des de que tenim pla de fosses, s'han exhumat 846 persones i s'han identificat 23.
Fent aquesta inscripció també es té la possibilitat de participar de manera gratuïta al programa d'identificació genètica com una forma de complementar els esforços dels historiadors. En aquest segon pas se cita els familiars perquè puguin fer una donació d'ADN. Es tracta d'un frotis bucal, un procediment molt senzill, similar als tests d'antígens utilitzats durant la pandèmia, però que realitza la galta per recollir cèl·lules mortes de la mucosa. Es pot escollir entre fer-ho de manera presencial a l'Hospital Vall d'Hebron o rebre a casa un kit per fer-ho i enviar la mostra per correu. S'ha de tenir en compte que l'ADN del familiar més pròxim a la persona desapareguda tindrà més possibilitats de trobar una concordança amb el perfil de les restes que es puguin recuperar. Aquests perfils genètics es creuaran amb les mostres d'ADN extretes dels ossos de les restes humanes recuperades de les fosses comunes intervingudes. Gràcies a aquestes dues bases de dades, s'intenten establir relacions de parentiu. Des de l'inici de la campanya divulgativa s'han multiplicat per 3 el nombre d'inscripcions.
S'ha augmentat moltíssim el número de sol·licituds. Nosaltres rebíem aproximadament unes 300 sol·licituds cada any, de familiars, de persones desaparegudes. Des del mes de setembre ens han contactat unes 900 persones. Això suposa un increment molt, molt important, també un increment de la feina que fem aquí.
Tot i la bona rebuda que està tenint la campanya Tancar el Dol, s'espera que aquesta xifra segueixi augmentant per posar nom i cognom a les màximes persones possibles que fa anys que han estat esborrades, víctimes de la Guerra Civil i del franquisme.
Esteu escoltant Espai Públic 2030.
Durant la Guerra Civil Espanyola i la posterior repressió franquista, molts van marxar a l'exili. L'exili republicà permanent va quedar constituït per unes 220.000 persones, de les quals moltes eren excombatents, polítics o funcionaris compromesos directament amb la causa republicana, però entre les quals hi havia també milers de parents i civils. El Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera acull l'exposició L'exili del 1939 al còmic, Vinyetes a la frontera. La nostra companya, Mercè Mainé, de Ràdio Vilafant, profunditza en aquest reportatge sobre el contingut que podem trobar en aquesta mostra.
A finals de l'any 1938 i durant el 1939, milers de persones van travessar la frontera francesa iniciant el camí de la retirada i l'exili a causa de la Guerra Civil Espanyola. Una història de derrota, por i incertesa, que s'ha explicat de maneres molt diferents. El Museu Memorial de l'Exili, situat a la Jonquera, punt per on va començar aquest exili retirada, vol recordar i preservar la memòria de totes aquestes històries que es van viure en aquells moments. una tasca de preservar la història que vol servir per mirar també cap al futur. Així ho explica Enric Pujol, director del Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera.
Aleshores, realment, ja no només amb aquesta exposició, sinó en conjunt, el que és el Museu de l'Exili, l'objectiu és aquest. Si no és la història per se, la història del passat per interès en el passat i prou, sinó l'interès en el passat en la nostra expectativa de present, d'entendre el nostre present i de poder projectar cap al futur, no? I això que deies abans, no? De no caure dues vegades en la mateixa pedra.
Hi ha molta documentació històrica i també literatura que busca explicar i conservar aquestes experiències viscudes. El Museu Memorial de l'Exili ha exposat de maneres ben diferents i ara té la voluntat d'oferir un nou llenguatge, el del còmic. Per això el museu acull fins al mes de març la mostra L'Exili del 39, el còmic, Vinyetes a la frontera, una exposició que reforça el paper del còmic per explicar i transmetre la nostra història.
Bé, de fet, el llenguatge dels còmics ara mateix s'ha revelat com una eina molt potent de divulgació d'història, precisament. Vull dir, realment ens trobem en què no només referit al tema de l'exili, sinó referit a històries en general, a història en general, hi ha una gran quantitat de còmics que prenen la història com a base i que són molt rigorosos i són molt escrupolosos.
Vinyetes de còmic que ens expliquen l'exili del 39, la situació en els camps de concentració i també la diàspora de totes aquestes persones que van fugir a causa de la Guerra Civil Espanyola, tot amb un llenguatge diferent, a través del dibuix i l'escriptura, que aconsegueixen transmetre els fets d'una manera ben diferent. Josep Vicent García Rafi, un dels dos comissaris de la mostra, destaca així la força del llenguatge del còmic.
Molts dels dibuixants s'han basat a fotos, a testimonis, i aleshores, clar, retracten d'una manera realista absolutament el dolor. El dolor, la misèria, la por, que és una de les també presents en molts, i el que serà d'ells en el futur. Per tant, sí, la imatge reforça, remarca, a banda recordem que hi ha bafarades, els personatges parlen, i també hi ha entradetes en les vinyetes, al qual la lletra està reforçant contínuament la imatge, i la imatge reforça la lletra.
El Museu Memorial de l'Exili, a través de plafons explicatius amb diferents llengües, català, castellà i francès, i amb més de 50 dibuixos originals, tracta amb aquesta mostra diferents temes vinculats amb l'exili del 39. Paco Collado, l'altre comissari de la mostra, ho explica així.
Les línies expositives d'una banda serien les portades de vora una seixantena de còmics. Després està material original o reproduccions digitals que ens han cedit els autors, alguns dels autors, i després està pròpiament el discurs expositiu organitzat en quatre àmbits, que són precisament, en primer lloc, la retirada, el moment inicial en el que molta gent ha de fugir i creuar la frontera. El segon àmbit serien els camps francesos i els camps d'extermini nazis. El tercer àmbit, aquest exili d'ultramar que reparteix la diàspora cap a diferents continents i països. I l'últim, l'àmbit de resistència, en el qual distingim l'acció dels exiliats a la resistència francesa, a la guerrilla antifranquista i les guerrilles catalanes.
Novel·les gràfiques i còmics que, visitant la mostra, també es poden llegir en un espai situat al centre de l'exposició perquè el visitant pugui endinsar-se amb tots els temes que explica la mostra. Durant la mostra hi ha un eix temàtic comú, així ho destaquen els dos comissaris de la mostra, Josep Vicent García Rafi i Paco Collado.
La desesperació de perdre una guerra, la incertesa d'un futur que aviat se convertiria en una altra volta en una altra guerra, la Segona Guerra Mundial, el no saber què pot passar amb la teua vida, amb uns famílies desfetes, separades, amb uns camps de concentració que els estaven esperant, etc. Vull dir, per tant, que hi ha una línia durant tota l'exposició, pues la constatació de la derrota, evidentment, i la incertesa del futur per a els protagonistes de tots els còmics.
Clar, estem parlant de l'exili, aleshores el que s'està parlant és d'un drama, i aquest drama es veu reflectit també a les vinyetes. No per ser un còmic vol dir que siga una cosa més amable. N'hi ha escenes duríssimes reflectides pels dibuixants que t'impacten, no?, quan les veus. Pensem que això, que aquest drama de la derrota i de la incertesa és comú a tota l'exposició.
L'exposició L'exili del 39 al còmic compta amb còmics publicats, però també amb obres que encara no han vist la llum. Aquest és el cas de Plomo y Gualda, que ens explica l'exili a Mèxic del president de la Segona República Espanyola, Manuel Azaña. Una història que s'està dibuixant en aquests moments. El seu il·lustrador és Manuel Granell.
Home, hi ha coses molt fàcils, com hi ha moltes fotos d'Azaña, també de Negrín, també n'hi ha. Però, per exemple, una cosa que m'està costant molt és les dones. En aquella època, potser ara també, desgraciadament, però en aquella època les dones no pintaven per a res i no les fotografiaven. Només hi ha quatre fotos o tres de la dona d'Azaña, però en festes o en recepcions. Aleshores, la tipologia de la dona d'Azaña és el que més m'ha costat.
L'exposició de còmics del Museu Memorial de l'Exili ens permet descobrir històries personals, com és el cas de la de Jean-Marie Mínguez, autor del cartell de l'exposició i del còmic Exil. Mínguez és un dibuixant i il·lustrador francès, net d'espanyols exiliats, que desconeixia la història de l'exili de la seva família. Per tant, Exil, el seu còmic, va sorgir de la seva curiositat. Així ho explica.
Lo que yo me di cuenta es que toda mi familia a mi alrededor conocía esa historia, menos yo. Y nadie pensó en algún momento contármelo. O sea que tuve yo que espabilarme y pensar la pregunta yo mismo. De verdad no me acuerdo cómo vino. Tal vez, pues no sé, estábamos almorzando, a lo mejor estaba algo pasando por el telediario. De verdad no me acuerdo, pero algo me hizo pensar en esa pregunta, ¿cómo viniste a Francia?
Per crear Exil, en Jean-Marie va haver de canviar els cognoms del seu avi per distanciar-se d'allò que estava dibuixant i va haver de fer un gran exercici d'imaginació per crear la imatge de jove del seu propi avi. Mínguez explica que a poc va anar sortint més documentació sobre l'exili i que segurament ara el seu còmic seria diferent.
Sobretot perquè desde que ha salido mi libro, desde que ha salido Exil, muchas personas de mi edad, más o menos, han empezado a excavar la documentación. Y hay mucha documentación, sobre todo fotográfica, que ha salido desde hace unos 10 años. Y con esa documentación tal vez había dibujado algunas páginas diferentes, de manera diferente.
L'exili del 39 al còmic Vinyetes a la frontera es podrà veure a la Jonquera fins al 5 de març, però la intenció és fer arribar la mostra en altres punts, com per exemple Argelers, un altre dels llocs on l'exili dels personatges d'aquests còmics van viure part de les seves històries. Miquel Serrano, el conservador del Museu Memorial de l'Exili, ens explica que també es treballarà per portar la mostra al País Valencià.
Doncs com que aquí en el museu es podrà veure només poc més de 3 mesos, la idea també ja inicialment va ser de donar-li un format itinerant, és a dir, un format que es pogués exportar. És per això que el disseny de la pròpia exposició està fet amb un material que es pugui transportar. De fet, cada àmbit és una reproducció de com si fos un llibre amb una mena de cartrons, que són com els fulls d'un àlbum il·lustrat. I la idea és que pugui viatjar en primer lloc a Argelers, ja que no només amb ocasió d'aquesta exposició, sinó ja des dels últims anys fem col·laboracions amb exposicions amb l'Ajuntament d'Argelers, concretament amb el Memorial del Camp d'Argelers.
L'exposició que es pot veure al Museu Memorial de l'Exili recull còmics i novel·les gràfiques creades a partir del 1977 i de ben segur que de còmics que recuperen la memòria històrica en seguiran sortint. Per tant, l'estudi que ens planteja aquesta exposició està totalment obert. Sí.
L'agenda europea del futur en clau de proximitat.
Com ha dit l'expert en conflictes bèl·lics, Vicenç Fisas, la bona governança és primordial per avançar en la pau. Però quina és, en la seva opinió, el paper que han de jugar els actors internacionals per avançar cap a un món més pacífic? L'escoltem.
Sens dubte, s'han de fer canvis en aquests organismes internacionals, especialment a la ONU. Tenim un Consell de Seguretat amb 5 països amb dret a vetar les decisions dels altres. Això no té cap sentit el dia d'avui. A més, hi ha un clam de la majoria dels països del món que estan demanant una ampliació d'aquest Consell de Seguretat. Per altra banda, que cada país tingui un vot tampoc té massa sentit. La Índia té 1.500 milions de persones, un vot, i hi ha com 30 o 50 microestats amb menys d'un milió d'habitants i també tenen un vot. Això no té sentit. S'hauria de buscar un punt d'adhesió, això s'ha de discutir com, perquè els països més grans de població tinguin més representació. Això pel que fa a les coses funcionals. Ara, hi ha l'altre aspecte, i és de que quines competències han de tenir aquests organismes. Aquí hi ha un debat molt polític, molt fort, molta pressió dels països emergents, Xina al capdavant, però també la Índia, Brasil i altres, que estan demanant que el que se'n diu el multilateralisme sigui més dominant, tingui més pes, i que les normes que facin aquests organismes sigui el comportament que hagin de seguir els estats. Ara bé, també hem de dir i reconèixer que la norma més important de la ONU, que és el no ús de la força militar, no s'està complint ni ara, ni abans, ni mai. Per tant, no s'està seguint els principis fundacionals de la Carta de Nacions Unides. Això seria el primer que hauríem de recuperar. La guerra és un invent humà, o sigui que si hem inventat les guerres, es pot desinventar. De fet, és la forma més primària, més absurda, més inútil per resoldre un conflicte. Per tant, hauríem de ficar a l'armari de la història la guerra com a instrument. De fet, hi ha una tendència a que hi hagi menys guerres en el món i un augment de les guerres que se solventen amb una taula de negociació. Això són dades positives, no és per cantar alegries, però hem de reforçar aquestes dinàmiques en positiu. No ens escoltem, no, ens costa molt entendre les raons de l'altre. Estem molt capficats amb els nostres plantejaments. Ens costa molt buscar consensos, entendre el que són les majories necessàries per fer les coses i, sobretot, les raons de fons que té l'altra persona. Si no les entens, és molt difícil de plantejar bé el conflicte. És el que en diem el metaconflicte, o sigui, de què va el conflicte que tenim. Si no sabem definir i estar d'acord amb la definició, després negociar costa més. Sempre he tingut el convenciment de que la majoria de les persones del món són bones persones, no al revés, que són minories les que planifiquen, pensen i duen a terme les guerres i els conflictes armats. La condició humana és més pacífica, és més tolerant, més donada a la cooperació. Sempre ha estat així, i l'evolució de l'espècie humana és degut no a la lluita, sinó a la cooperació. Per tant, això ho hem de reforçar cada cop més i per tant no hem de perdre l'esperança de que el futur pugui ser millor.
Acabem amb les reflexions del doctor Fisas. Escoltar-se més els uns als altres i creure en la bondat de les persones és el que ens mantindrà ferms en el camí cap a un món més pacífic.
Espai Públic 2030.
L'Espai Públic 2030 és una producció de la xarxa amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis. A banda dels equips de continguts i realització de la xal, en aquest àudio també hi han participat els companys de Mataró Audiovisual i Ràdio Vilafant. La realització és d'Ivan López i a la direcció i locució, Clara Tena. Fins aviat.
Espai Públic en 2030, aquest espai que ens ofereixen els companys de la xarxa ràdio per les emissores municipals de Catalunya. Un espai mensual on avui s'ha dedicat al punt 16 de les ODS del 2030 dedicat a la pau i on ens proposa, com dèiem, l'objectiu de reduir totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes a tot el món, posar fi al maltractament, l'explotació, el tràfic de persones, la tortura i totes les formes de violència contra els infants.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Fins al dia 3 de febrer es pot veure al hall de l'edifici d'Escoles Velles l'exposició Trencant la cultura de la violència masclista. Es tracta d'una exposició fotogràfica de la fotògrafa de Sant Andreu de la Barca, Marta Millán. Maria Mena, tècnica de polítiques d'igualtat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Exposició Trencant la cultura de la violència masclista que vam inaugurar pel 25è del 2022, que és una exposició que pretén reflexionar sobre expressions quotidianes, no?, que construeixen una cultura que legitima i perpetua les violències masclistes i en la qual va col·laborar la fotògrafa local Marta Millán, ara mateix està disponible per ser visitada del 16 de gener al 3 de febrer al Hall d'Escoles Velles i durant tot l'any la nostra idea és que vagi circulant per diferents espais de l'Ajuntament perquè tothom la pugui conèixer i la pugui veure.
L'exposició recorrerà altres espais municipals com el Casal de la Gent Gran, Maria Aurèlia Capmany, el Teatre Núria Espert, la Biblioteca Aigües Toses o el Centre de Recursos Associatius. Una exposició que vol fixar la mirada i reflexionar sobre expressions quotidianes que ajuden a perpetuar i a legitimar una cultura de la violència. Expressions que també poden dificultar i molt sortir d'una situació de violència. L'exposició, com dèiem, fins al dia 3 de febrer en el hall de l'edifici d'Escoles Velles.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant durant aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials del Facebook, el Twitter i també Instagram. I més informació a través del programa informatiu de l'InfoSap. Aquest dimarts tornem amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Good girl, sad boy, big city, wrong choices. We had one thing going on. I swear that it was something, 'cause I don't remember who I was before you painted all my nights a color I've searched for since. But one thing after another, fucking situation, circumstances, miscommunications. And I have to say, by the way, I just may like some explanations. Can I ask you a question? Did you ever have someone kiss you in a crowded room? And every single one of your friends was making fun of you.
seconds later they were clapping too. Then what did you do? Did you leave her house in the middle of the night? Did you wish you'd put up more of a fight? Oh, when she said it was too much, do you wish you could still touch her? It's just a question. Half moon eyes, bad surprise. Did you realize out of time she was on your mind with some dickhead guy that you saw that night? But you were on something. It was one drink after another, fucking politics and gender roles, and you're not sure, and I don't know. Got swept away in the gray. I just may like to have a conversation. Can I ask you a question? Did you ever have someone kiss you in a crowded room, and every single one of your friends was making fun of you? 15 seconds later they were clapping too. Then what did